El curs de formació del Festival Portal Blau bat el rècord de participants amb una vintena de persones que volen treballar en gestió cultural i producció d'esdeveniments. Molts dels participants d'edicions anteriors ja s'hi dediquen professionalment. El mateix festival és una excel·lent plataforma per les pràctiques. El MAC Empúries s'ha adherit aquest cap de setmana a les Jornades Europees d'Arqueologia. El centre ha programat un taller de simulació d'excavació familiar i una visita guiada al barri portuari grec, que ha comptat amb una alta participació amb la totalitat de les places exaurides. Queden dues setmanes per poder-se presentar a la beca de tardor de 2026. Serà el dia 6 de juliol quan acabi el termini i poden optar investigadors i investigadores que de forma individual o col·lectiva presentin un projecte de recerca en els àmbits de la ciència o les ciències socials amb relació a l'escala. I la Festa de la Música celebra la seva tercera edició. Durant el mes de juny, la UBET celebra la tercera edició de la Festa de la Música fins al 21 de juny i sota el lema Fem Música s'han programat diferents concerts a diversos locals i espais del municipi. En esports, Carlos Vegas i Isaac Lucas refunden l'Albons després de 6 anys sense activitat. Una de les conseqüències de la pandèmia va ser la desaparició del futbol a Albons. Després de 6 anys sense activitat, l'escalent Carlos Vegas, amb l'ajuda de l'albonenc Isaac Lucas, ha decidit refundar el club. I el temps. Temps d'estiu en mode automàtic, cel clar, pic de temperatura mitja tarda i primeres mínimes tropicals. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 16 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't you worry
about a thing.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem gairebé tota l'hora, pràcticament, a parlar de projectes de medi ambient, però sobretot de projectes relacionats amb la primera línia de la nostra costa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Medi Nostrum.
És dimarts i els dimarts són sinònim de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marina.
Primer de tot li enviem una abraçada a en Joan Ramon Mendo.
Oh, i tant, una forta abraçada i que acabi de fer la recuperació que necessita.
I avui, precisament, Antoni, venim a parlar de projectes mediambientals molt relacionats amb les nostres platges, d'alguna manera.
Exactament, i a més, sembla casualitat perquè enllaçarem molt bé amb la notícia que ens precedia, no? La campanya de platges en mar. Doncs nosaltres és com si féssim la campanya de platges, les últimes finestres al mar, no?, del litoral català. i posarem sobre la taula diverses experiències. Alguna gent hem parlat abastament, no? Com és el cas de les madrigueres, que vam parlar al darrer programa, amb la Maria Figueres, el cas de la Sabinosa, el preventori, no? El camí de ronda entre la Rabassada i la Sabinosa, que vam parlar amb el Lluís Gorrera, i avui també parlarem amb la gent de l'Empordà del tema de la platera. Un exemple, un molt bon exemple, que es va fer a la zona de l'Empordà, relacionat també amb aquesta façana litoral.
Per poder entendre millor què és això del tema de la platera, tenim el nostre company de ràdio L'Escala, en Sergi Corral. Molt bona tarda de nou, Sergi.
Molt bona tarda, Marina. Molt bona tarda, Antoni. I també recordo una abraçada cap a en Joan Ramon des d'aquí, des de ràdio L'Escala.
Situa'ns una miqueta, abans de tot això, el tema de la platera, per la gent que no ho sàpiga exactament què és.
Doncs, aviam, la platera podríem dir que és un espai, ara ens ho explicarà millor en Santi Ramos, que és el gestor de Mediterrestre del Parc Natural del Montgrí, Llesmedes i Baix Ter. És un espai a tocar de l'Estartit, molt a prop del poble de l'Estartit, que ja sabem que pertany a Torroella de Montgrí, a mig cavall entre la platja de l'Estartit i la desembocadura de la gola del Ter, ja sabem que desemboca a la platja de Pals, i és un espai que, com ha passat en altres zones, com per exemple també va passar aquí als Aiguamolls de l'Empordà, eren, durant el boom turístic i el boom constructiu dels anys 70, 80 i 90, doncs tot es volia urbanitzar. I, de fet, en aquest espai sí que van començar-hi a fer-hi obres, a diferència dels Aiguamolls de l'Empordà, però en un moment dado, com deia aquell, es va aturar, es va poder revertir aquest projecte d'urbanització i ara ha quedat un espai integrat als Parc Natural dels Aiguamolls, del Parc Natural del Montgrí, Llesmedes i Baix Ter. Però crec, Antoni, que amb en Santi volem anar una mica a fondo i que ens expliqui una miqueta la història de tot plegat, no? Com va anar en profunditat aquests
Exacte.
Apunts que donava ara.
Sí, sí, perquè això és molt important que la nostra audiència, que sempre la fem en clau catalana, no? Avui estem intentant posar exemples diversos del litoral català, no? I les dificultats enormes, no? De regenerar espais, de recuperar espais, no? I fins i tot quan hi ha casos d'èxits molt sonats, com aquest cas de la platera, no? Que va ser, ens ho explicarà ara bé el Santi, però que jo sempre el plantejo com un gran cas d'èxit, no? Després, reproduir aquests casos costa molt, no? I costa molts esforços i, malauradament, a data d'avui, el litoral català, per exemple, una de les coses que tenim encara pendents a casa nostra és posar en marxa el Conservatori del Litoral, no? Per tant, moltes dificultats per gaudir d'un litoral amb una mirada diferent que no sigui tot urbanitzat. No sé si el tenim per aquí,
sí,
el Santi.
Sí, ja el tenim aquí, en Santi Ramos. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer, bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del programa. El Santi Ramos és gestor del Mediterrestre i treballa al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La teva mirada cap a la platera, quina és?
Bé, jo vaig tenir la sort de participar en el l'Aix Platera, que era aquest l'Aix que tenia com a objectiu de s'urbanitzar, recuperar llacuna, recuperar tot el sistema dunar. És clar, veig el canvi d'abans i el després, no? I amb molt de pressa, no? Perquè, clar, d'un espai que podria haver estat urbanitzat, una de moltes altres urbanitzacions que tenim arran del litoral, es va poder aturar gràcies a la implicació de l'Ajuntament fa uns anys, i fins a arribar que es va projectar un projecte de restauració ambiental, i era retirar rotondes, carrils, el que havia de ser, no?, diferents quadrícules, no?, d'espais urbanitzats. Això es va traslladar amb llacunes fins a com ho tenim ara, no?, totalment restaurat, visitable, amb observatoris, amb itineraris, amb un sistema d'onar ben recuperat, una població de cordó cama negra ben consolidada, la població de Fortet que hi sobreviu, que és un peix endèmic, que tenim la sort de tenir una bona població aquí a la platera. I, esclar, doncs, és un plaer, no?
Perquè... Una cosa, Santi, perquè la gent ens entengui i conegui una mica més el lloc, no? Això, en principi, era una gran urbanització que s'anava a fer, no? No es van arribar, si no tinc mal entès, a fer cap casa, però sí que es van fer els carrers, és a dir, perquè la gent visualitzi el lloc, tenia que veure ja una zona amb carrers fets, no? A punt de fer-hi cases.
Sí, hi ha una petita urbanització que li dona nom, que es diu urbanització, que agafa el nom de l'espai, que és urbanització La Platera, i és una petita quadrícula, com si fos els xamfrans de, no, de, de la zona de Gràcia, de l'Eixample, i s'havien d'anar repetint. Hi havia dos carrers paral·lels que hi anaven fent quadrícules amb rotondes, i tot allò havia d'estar urbanitzat fins al riu Ter.
Exacte, si no estic mal informat jo, Santi, això està entre, diguéssim, la desembocadura vella del Ter i l'actual, no?
Exactament, sí. I allà hi havia retalls d'antigues maresmes, era una zona de confluència de maresmes, no?, d'antics braços del riu Ter, és molt típic de moltes zones del litoral, no?, sota el Mediterrani, no?, de trobar aquestes zones a les quals pot arribar llevantades i entrar aigua a l'obra, allà hi sobreviu el fartet, la falsa licornàs, que és una planta adaptada als ambients salobres, i tot allò es volia urbanitzar. Era una zona inundable, però que s'hagués... I, per sort, avui es podem gaudir d'un espai restaurat, no?, que s'assemblaria més, no?, s'ha intentat reconstruir-lo, restaurar-lo, doncs, i com era, com podia ser originàriament. És un aspecte molt important. Al Mediterrani tenim molts pocs exemples de construcció i desurbanització. Més aviat encara estem patint processos d'urbanització que costen d'aturar, no? Perquè si hi ha un projecte que és el desmuntatge del Club Mediterrani al Cap de Creus, a la zona de Tudela, que si no el coneixeu jo us convido també a anar-hi, és preciós, perquè geològicament hi ha pedres que van inspirar en Dalí, i aquest seria un altre. Vull dir, hi ha pocs exemples i és un exemple d'èxit. Fins i tot el projecte de restauració, la recuperació d'un arc que també vam aplicar en paral·lel, que ens ajuda a adaptar la zona al canvi climàtic, perquè tenim un sistema d'un arc que ens ajuda a retenir més sorra, que és un banc de sorra que ens ajuda a no perdre, no? Amb la pujada del nivell del mar, en Josep Pasqual ens ha demostrat que en 30 anys ha certit, bueno, tot el Mediterrani, ha pujat 2 centímetres del mar. Vol dir que estem perdent costa. Doncs la recuperació d'un arc ajuda a temperar, ajuda a mantenir sorra i que aquesta pujada del nivell del mar no es noti tant.
Ara que dius això, doncs, perdona que et talli, Santi, efectivament, aquí a la zona de l'Empordà, a l'Empordà fins i tot, tant a l'alt com al baix, no? Teniu molts exemples de moltes coses, és un lloc que s'ha fet bona feina al llarg dels anys, i també, i a vegades hi ha un cop de sort, no?, amb aquestes coses, perquè moltes vegades, gràcies, jo dic gràcies, encara que em costa que gràcies ho dic amb segones, a propietats que hi ha hagut del Ministeri de Defensa del Litoral, doncs han quedat sense urbanitzar, i aquí la zona també tenim el cas de Radio Liberty, no?, que també és un espai de gran interès, no?, i que com el tenim?
Sí, Radio Liberty és una zona molt interessant perquè trobem l'agregació d'ambients dunars, des de l'interior, les pinedes que es fan sobre sol sorrent, que són hàbitat d'interès comunitari a nivell europeu, llavors trobes el regadura, que diem que és un ambient amb mates esparses, molt obert, les dunes, i llavors les dunes d'Empriandàries i la platja. O sigui, trobem els ambients dunars que podrien trobar potencialment en moltes zones del litoral, però que en molts llocs ja estan urbanitzats. I aquí ho trobem gràcies a que va ser una zona militar. Malauradament hi ha unes instal·lacions que estan degradades i estem esperant tots plegats a veure si s'arriba algun acord entre totes les administracions i es fa una solució per pugui gaudir l'espai, mantenir el que sigui d'interès de les instal·lacions antigues, no? Però que des d'un punt de vista ambiental, el que es conserva és molt interessant.
Allà aquí, mateix... aquí deixa'm fer un paral·lelisme. Sergi, si tu vols dir alguna cosa, tu mateix...
Sí, no.
Anava a dir, si puc fer un paral·lelisme amb alguna cosa que passa per aquí al Penedès, per exemple, al Baix Penedès, amb el cas de les Madrigueres, no? No és exactament el mateix, no? Però, i a Tarragona també, amb el cas de la Sabinosa. Fins a quin punt, i faig una pregunta així una mica atrevida, als tres llocs tenim elements patrimonials d'interès, d'acord? Per exemple, a Radio Liberty hi ha totes les instal·lacions de la ràdio, no? Excepte l'antena, que si no tinc mal entès, es va treure, es va eliminar.
Sí, es van desmuntar.
Es van desmuntar. Però queda molta infraestructura de la ràdio, d'edificis, eh? Després, a la zona d'aquí del Baix Penedès passa una cosa semblant. I a la zona de Tarragona tenim un preventori i tota una infraestructura tocada a mar, no? Que sempre hi ha el debat de fins a quin punt els elements de patrimoni que van ser d'una altra època s'han de mantenir la seva totalitat, o potser una mica la idea seria mantenir el record i documentar un record del que havia sigut amb uns petits elements.
Sí, jo crec que podria ser una solució, perquè potser a Radio Liberty hi ha un edifici que és on hi havia la sala de comandament, que tenia un plànol d'Europa i era així molt vintage, una estètica setantera. Si es recuperés aquest espai, llavors allà es pot d'alguna manera això, no?, explicar, no?, tot, perquè hi ha una part de les instal·lacions que sí que no tenen potser tant de valor, que són més secundàries, es podria fer una restauració ambiental, no? Però sí, sí, té elements de històrics de la Guerra Freda, eh? Vull dir que, clar, com a mínim explicar tot el que es va fer allà, que des ja s'emetia, no?, cap als països de l'est, és molt curiós i molt interessant.
Ho dic perquè, clar, intento posar la mirada en clau catalana, del litoral català, no? Sí, i llavors, sí. Clar, hi ha tota aquesta infraestructura de coses que han sigut en el passat, que jo sempre crec que és bo que hi hagi una part que es mantingui, perquè el record s'ha de mantenir, la memòria s'ha de mantenir, no?
Sí, sí, sí.
Però el que no té sentit, o seria un despropòsit, és mantenir tots els volums, no? I intentar buscar els usos a tots els volums. És a dir, ara anem a fer-hi, per exemple, m'invento un hotel.
Sí, clar, aquí no, hi havia un projecte que era desmuntar-ho tot, però sí que es va moure des d'algunes entitats de la zona de Pals, i es va demanar, es va declarar vecil, i llavors ara s'ha de definir que considerem vecil de totes les construccions. No? Per això deia que aquesta zona de sala central, que potser fins i tot té algun valor arquitectònic de l'època, sí que podria preservar-se, i potser molts elements on hi havia, jo què sé, magatzems, etc., desmuntar-ho i fer una restauració integral, no? Però alhora donar-li aquest valor, no?, històric, no? És trobar l'equilibri, no?, que la gent pugui fer un itinerari i valorar, no?, testimonis de aquesta Guerra Freda i el paper que va fer Radio Liberty, i alhora gaudir els elements naturals, perquè, per exemple, a Radio Liberty tenim la millor població de Girona, la sargantana cendrosa, que és una sargantana que està amenaçada a Catalunya, o tenim una població molt bona de corriol camanegre, també, per exemple, per gaudir.
El corriol, de fet, el tenim també aquí a Tarragona, el tenim al Baix Penedès, el tenim...
En algunes platges s'està recuperant, eh?
Sí.
Nosaltres, per exemple, aquí al Montgrí, a totes les platges del Baix Ter van començar a fer balissaments per conservar les dunes, les bases de les dunes embrionàries i també les zones de nidificació. El 2012 teníem dues o tres parelles de corriol camanegre. Ara, aquest any hem fet 100 i tenim 32 parelles. És el número més alt des de que fem seguiments. I gràcies a això, de intentar deixar la platja alta per ells i la platja baixa pels visitants, no? I es pot fer compatible el turisme i la conservació d'aquesta espècie.
Sentit.
I estem molt contents perquè, bueno, a punt d'extingir-se i poder recuperar-lo, doncs...
Santi, jo tenia...
I seria la tercera població de Catalunya. Uh-huh. Sí.
Jo tenia un parell de punts. Al principi feia jo una mica del paral·lelisme amb els aiguamolls de l'Empordà en quant a època i en quant a zona d'aiguamolls que s'ha salvat de l'especulació, no?, o que es va salvar en el seu dia. El que passa que és una mica diferent, perquè aiguamolls de l'Empordà va ser més el tema de, potser, activisme i resistència que va haver-hi. En el cas de la platera, hi va estar molt implicada la institució, en el projecte mateix aquest del Live, no?, que ens comentaves. O sigui, com ha de servir perquè el cas de la platera, o el cas que hi hagi més implicació institucional, no sé si és el que dèiem abans, aquest projecte del Conservatori del Litoral, o sigui, hem de tendir cap aquí, no?, que tal com els aiguamolls potser va ser model, la platera també ho sigui.
Sí, de fet, sembla que França mateix hi ha una institució, no sé com es diu, el Conservatori del Litoral, que també compren i expropien i ajuden a conservar. Aquí és un cas paradigmàtic, perquè va ser l'Ajuntament de Torroella, jo diria que està ara, en Discolomí, i va participar llavors com a regidor, i van dir, ostres, això no hem de permetre que es degradi, no? Hem d'aturar aquesta urbanització. I és un exemple de que una urbanització iniciada es va aturar i s'ha pogut fins i tot desmuntar el que inicialment s'ha... Perquè a vegades es diu, ja està, és urbanitzable, algú ha fet inversions, ha començat a fer, invertir, doncs mira, en aquest cas, mica en mica, perquè van trigar molts anys, van guanyar amb els tribunals. També va haver la sort que el Ministeri, en el seu moment, d'Espanyol, també ho va declarar com a zona marítimo-terrestre, perquè hi havia molta vegetació de duna i de maresmes, de salades. I llavors ho va catalogar com a zona... Llavors això també ho va facilitar.
Una cosa...
Però va ser la institució, des de l'Ajuntament, una institució local, un ajuntament, pot, a vegades, alguns ajuntaments volen estar com d'acord urbanitzar més la segona línia de mar, no? En aquest cas, doncs, van apostar per conservar.
Santi, mira, per posar unes dades per la nostra audiència que tinc jo, i espero que, com les he tret de la web de l'Ajuntament, són certes, no? Per demostrar l'interès de l'Ajuntament, és a dir, aquest projecte va costar al voltant d'uns 2,5 milions d'euros, sí, i el gran finançament va ser a través del Life Europeu, no?, que n'aporta 1.900.000. Però El principal implicat econòmicament, a banda de la Unió Europea, va ser l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. És a dir, entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va posar quasi 270.000 euros. En canvi, la Generalitat, la meitat que hi posa l'Ajuntament. D'acord?
Això mateix.
Traxa, que és el Ministeri, n'hi posa l'altre 100.000 més. L'Ajuntament de Girona, 45, i la Diputació, 60. Per tant, un Ajuntament de Torroella de Montgrí petit posa molts més diners que la Diputació de Girona i que la Generalitat. Això demostra la voluntat, no?, de tirar això endavant, no?
I també se'n va estar un ajuntament que ha apostat també per la creació del parc natural, vull dir, té una part de muntanya, molt de terreny públic, forest públiques, que les ha conservat bé, i que té molt de terreny dintre del parc, no? I sovint es posem d'acord a la prevenció d'incendis, la gestió forestal, vull dir, no, en diversos aspectes val a dir que...
Ara que dius això, i aprofito, el parc, a data d'avui, el parc en general, i la platera avui, no? Estem parlant d'un projecte que s'acaba el 2018. Sí. D'acord? Quasi, estem al 2026, han passat 8 anys des de que es va acabar.
Sí.
La percepció de la gent és en positiu encara? O ha anat amb el llarg del temps canviant la percepció de la gent i ara ho veuen com una platja, diguéssim, sense infraestructura, que no té dutxes, que no té res... Quina és la percepció actual de tot això?
Jo crec que la gent se l'estima, hi ha gent que s'apropa per moltes vies, no? Per com una zona de gaudi esportiva... una altra per natura, combinar i el passeig, d'altra que ja ven de fora a visitar-la, però jo crec que va ser positiu. Al principi amb les obres potser sí que va haver alguna mica de queixes, però el que s'explicava als ajuntaments pels seguiments que van fer, però la gent està molt contenta. A més, hem continuat fent intervencions, s'ha fet que un itinerari més adaptat fins a l'observatori per la gent que té mobilitat reduïda, s'ha posat uns panells per la gent que té problemes visuals, no?, perquè en braille s'ha fet com uns estructures d'artesania vegetal que ho ha fet un artesà de Torroella, que és Josep Margader, de l'empresa Tramàsques, amb artesania vegetal, uns oratoris...
Saps per què t'ho dic, això? Sí. Perquè es va fer famosa, si no recordo malament, si no ja m'esmenareu els de l'Empordà, que segur que ho sabeu més bé que jo, però si no recordo malament es va fer una frase molt famosa, una dita molt famosa, que deia: les ruïnes d'Empúries seran les ruïnes de l'Escala.
Oi tant que es va fer famosa aquesta frase, Antoni.
No coneixia.
Sí.
En quin sentit ho deien?
Ho deien en el sentit de que, clar, tot era aquella part que eren restes arqueològiques, no es podia construir, o sigui, no era construïble. I en l'època del boom urbanístic d'aquí a l'Escala, dels anys 70 i 80, que també el paral·lelisme era tota la zona que també ara és integrada en el parc natural del Montgrí, de la zona dels militars, de les Planasses i del Vol Roig.
Per exemple, nosaltres estem promovent la carta de turisme sostenible precisament per això, per promoure aquest turisme sostenible, i que, de fet, jo crec que cada vegada tothom entén més que, i des dels ajuntaments, que tenir un espai conservat, fins i tot arran de mar, ben conservat, no és una hipoteca, és un valor afegit en un futur, perquè pots competir millor amb... pot oferir un producte de millor qualitat, una millor experiència, fins i tot. Vol dir, es pot haver conservació de la natura i amb un valor afegit. I... jo crec que això ja es valora.
Relacionat amb això...
Perquè sempre hi ha capacitat de millora, de tothom.
Relacionat amb això, Santi, quins reptes són els més importants que teniu ara? A nivell tècnic, de conservació, de restauració, de cuidado, no?, de l'espai natural, o a nivell educatiu i informatiu, de posar en valor el que es té?
Clar, des del punt de vista de conservació, ara tenim cada vegada un canvi climàtic que apreta, amb més possibilitats de grans incendis, més dies de calor, i hem de ser capaços de mantenir i recuperar els prats que tenim, els espais oberts. A més, són hàbitats molt interessants, perquè hi ha moltes plantes, orquídies, és l'hàbitat del conill i la perdiu, que alimenta l'àguila cuabarrada. Llavors, també a la zona costanera estem encara apostant per la recuperació d'un art, perquè volem que siguin el més madures i potents possibles per combatre aquesta pèrdua de línia de costa, no? Això seria dos grans reptes. Llavors també, per exemple, els visitants, anar-los conscients, cada vegada el visitant que vingui al parc natural sigui conscient que està al parc natural, perquè trobem que molts visitants venen a la platja i no saben que estan en un parc natural, no? Com més la gent siga, se l'estimi, se'l faci, sí, per exemple, estem treballant amb les escoles, no? Amb les escoles del parc, amb un projecte que es diu del, és un projecte educatiu en el qual...
El parc a l'escola.
Ensenya... Ah, això mateix, el parc a l'escola, i el que fan és seguir una gota d'aigua. La gota que cau al Montgrí, després va al riu Ter, i al final arriba al mar, i també, doncs, arriba a Randa Medes, no? Diferents, els diferents escolars, cada any, doncs, cada grup doncs, fa una part d'aquest cicle de l'aigua, no? I és una aposta, no?, per anar conscienciant i anar traslladant, no?, aquest amor, no?, a l'espai natural que t'envolta, no? És important, és important. I valoritzar-ho, no?, que, és el que no sigui, que no es percebi com la ruïna, com un espai en el qual no et deixen fer, no?, perquè pot haver molta activitat. Però, vull dir, és veritat que si s'ha de fer una sèrie de cura, a veure si que s'han de posar certes condicions per poder deixar-lo conservat, no només per nosaltres, sinó per les generacions futures, no?, que puguin gaudir, i si pot ser en millor estat de conservació.
Molt bé, una molt bona experiència. Aquí has parlat, si no recordo malament, del Fartet, no?
Sí.
La base, diguéssim, els Fartets, és una població que teniu aquí autòctona local, o la feu servir la població que tenim al Delta de l'Ebre?
No, és una altra població. Mira, parlant del Delta de l'Ebre, és una col·laboració amb el Parc Natural. Ja fa, abans de fer el LAI, que va ser entre el 2014 i el 2018, ostres, teníem molt poques llacunes i algunes, com hi ha tanta gambúcia, a vegades si hi ha molta alta temperatura i fa oxigen i molta gambúcia, el Fartet quasi que s'extingeix. I vam trobar només en una bassa i vam rescatar centenars de Fartets i els van traslladar al centre hidrològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que encara ens manté un estoc per si passa alguna cosa a la platera. Però és una població aïllada i sempre s'ha mantingut, eh?
Vale, això és important des del punt de vista del genoma. Per tant, diguéssim, tenim població que des del punt de vista genètic...
Té certes diferències,
no?
La del Delta, i potser estem més emparentats amb la població que hi ha als Agumós de l'Alt Empordà. I llavors també el Life Platera va anar molt bé perquè es van fer noves llacunes permanents, i algunes d'aquestes llacunes estan en antigues carreteres i zones urbanitzades. I ara, doncs, tenim més poblacions, més nuclis de Fartet, més possibilitats de supervivència, perquè abans només vivien en dues llacunes, sobretot. I després del LAI estaven en 11 llacunes. Ara potser estem entre 4 i 6 llacunes. El problema que tenim és això. Si s'asseca molt, la gambúcia avança, necessitem que entrin llevantades i molta aigua salada, i llavors el que fa és eliminar bona part de la gambúcia. I llavors el Fartet remunta. És un cicle dinàmic entre
Exacte.
La gambúcia i sí, sí.
Però
i,
això al cap i a la fi és un sistema natural, diguéssim. És un,
sí, sí,
és,
sí, sí.
Malgrat tot, la gent ha d'entendre que sí, això sí. És una dinàmica natural, no?
Sí,
en un
sí,
lloc
sí.
Que hi ha més aigua, n'hi ha menys, més barrejada, més dolça, més salada, sí. No? I per tant les sí. Característiques són oscil·lants al llarg de l'any.
Sí, sí.
Molt bé,
sí,
doncs jo no sé si vols afegir alguna cosa, Sergi, jo, per acabar, faria la pregunta que fèiem al principi, no? Potser aquestes, avui estem fent mirades locals, no? Malgrat aquesta mirada que estem fent aquí a l'Empordà no és ben bé local, perquè l'Empordà, diguéssim, és molt gran, són dues comarques, però hi ha molta experiència en moltes coses. Però si ens anem a l'Ebre, si ens anem cap al Penedès, ens anem cap al Maresme, sí. No? Potser el que aquí ens falta és que es posi en marxa d'una vegada, no?, a la conservació de l'estratègia de conservació del litoral català, no?, que fa molts anys que està al calaix, no?, i que no acaba de veure la llum.
Sí, sí, sí. També, per exemple, ara jo estic col·laborant, que s'està treballant en un protocol, per exemple, per la neteja de platges, per reduir la neteja mecànica, que això sembla que no per desestructura i fa que perdem sorra. Sí, hi ha molts mecanismes i moltes... Però s'ha d'activar, en el que seria el litoral, perquè és la zona de Catalunya on hi ha més pressions.
I és la zona de Catalunya on hi viu la majoria de població, perquè podríem dir, números rodons...
Podrem tenir més pressions en el futur. Llavors, hem de ser molt curosos, hem de cuidar-ho com si fossin restes arqueològiques, també, no? Vull dir, i hem de mimar-lo, no? I a més, que és un focus de diversitat de paisatge, vull dir, per caminar per Radio Liberty, per la platja, amb aquelles dunes ara recuperades, o aquí la platera... Encara que la gent diu, a vegades hi ha una mica massa restes, està acostumada a una visió urbanita, però les platges naturals són així, vull dir, sí que si arriben molts troncs o canyes ho retirem a la llongada, no? Però aquestes platges més naturals, molts visitants també les valoren, i ens visiten precisament per trobar aquestes platges més naturals, no? I això costa de trobar. I podem recuperar. Hi ha platges seminaturals o semiurbanes que es poden recuperar d'unes, eh? Vull dir, amb una mica de balissament, una mica de cura, reduir una mica la neteja mecànica, podem recuperar molts espais. Però vol aquesta voluntat, no?, que dèiem, de la planificació local, potser la Generalitat també hauria de, no?, col·laborar, hauria d'haver un projecte global, com deia, sí, sí, segurament. Hi ha d'haver com hauria d'haver una estratègia.
Sí, sí, amb medi ambient sempre fem una cosa que és característica, que és pensar globalment, no?, per tant necessitem la mirada global, però l'acció local, no?
Sí, però pensem que l'acció local té importància, clar, sempre, què pots fer localment, no? Per exemple, el restauració de les dunes de la Platera, a nosaltres es van donar un premi a la gent d'Europarc, que és una organització europea dels parcs naturals europeus, i es va donar un premi el 2020 com a experiència inspiradora per adaptació al canvi climàtic de la Platera, no?, de la recuperació del sistema dunar, recuperació de la... I és un premi europeu que es van donar. I vull dir que a vegades no som conscients, no? Vull dir que hem d'apostar i hem de decidir entre tots amb la parcel·la que li pertoca, no?, sumar i intentar, doncs, recuperar...
Doncs, Santi, moltes gràcies per compartir totes aquestes aportacions en aquest temps. També gràcies al Sergi, no?
Per sí, moltes. Exactament. Sí, sí. Ens hem d'acomiadar del Santi i del Sergi. Sí. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? Moltes, molt interessant.
Moltes gràcies, Santi. Que sàpigues que tinc molt bon record de quan vam fer el guiatge, el curs de guies de Parc Natural del Montgrí, que ens van ensenyar tot aquest espai, ens veu ensenyar com anava tot plegat, i la veritat és que qui pugui que ho vagi a visitar, que ho vagi a veure i que gaudeixi d'aquest entorn. Des d'aquí també donar-te les gràcies per estar aquesta estona aquí a la ràdio.
Molt bé.
Moltes gràcies
a vosaltres, i acabo amb una cosa molt senzilla que diuen des del Vendrell, no? Diuen, les madrigueres, l'última finestra al mar. Veig que no tenim solament una última finestra, que tenim moltes de finestres, no?, i que els hi hem de donar coherència. Bé, acomiadats a la gent de l'Empordà, no?
Passem una mica més a propet,
ens acostem una mica a prop, però jo crec que la nostra audiència ha d'agrair aquestes mirades, no?, que intentem fer sempre, no?, més enllà de la realitat local, perquè a vegades entendre que hi ha casuístiques no iguals, perquè mai res és igual, eh?, no es pot dir que tot sigui una fotocòpia, però sí que hi ha maneres d'entendre les coses que, si es comparteixen, no?, i es fan estratègies més generals, no?, una reforça l'altra, no?, i una mica la idea que teníem amb aquests programes que hem anat fent, no?, i que vam fer un primer programa molt abastament parlant d'en Clau Tarragonina, no?, amb el Lluís Gorrera, en tot el tema de la Sabinosa, el Preventori, els Morrots, no?, tot aquest interès màxim que hi ha aquí a conseqüència del camí, no?, del camí de ronda que s'està executant, amb moltes dificultats i també amb moltes tensions, no?, perquè finalment sembla que allò que anava força més ben encaminat, al final també s'ha torçat una mica, no? Per tant, tensions contínues. En el cas de Vendrell, també moltíssimes dificultats per tirar endavant tot el tema de les madrigueres. Uns projectes de llarg recorregut, no?, de molt llarg recorregut, perquè ha comportat molts i molts anys, i encara avui fins i tot podien trobar gent que dubta d'això. I avui aquesta experiència fantàstica, no?, d'aquí, de la zona de l'Empordà, molt divers també, però amb unes tensions i amb unes dificultats, potser en el cas de la Platera no va ser ben bé així, però en altres espais, com s'estaven posant sobre la taula, com Radio Liberty, no?, encara a data d'avui, i fa molts anys que la ràdio ja no existeix, que la ràdio va ser les antenes enderrocades, doncs encara no s'ha trobat el desllorigador, no?, per fer la restauració i la posta a punt d'aquest immens espai. Està. No sé si per Ses Illes, no?, que tu tens una mirada també de per allà de Ses Illes, hi ha situacions d'aquestes, però m'imagino que igual, no?, que deu haver-hi tensions constants a la zona del litoral, perquè evidentment la zona del litoral...
Sí, però hi ha més tensions per temes de construccions que per camins de rondes o coses
així. Bé, allà, si no recordo malament, si no va ser a Menorca, no?, va costar també Déu i ajuda, diguem-ne, el tema del camí de ronda, no?, el camí de cavalls, no?
Sí.
Va ser també una feinada immensa, no?, aconseguir que et pogués donar la volta a tota l'illa, no? No va ser una feina senzilla, sinó que va ser una feina complexa. I a data d'avui, jo a Menorca hi vaig de tant en tant, i tinc la percepció que és una cosa que és molt utilitzada, el camí de cavalls, no? I per tant no deixa de ser un element més d'interès, no? Poder gaudir d'aquest recorregut complet a l'illa amb vistes majoritàriament, diguéssim, al mar, no? A l'horitzó. Recordeu que altres coses que hem parlat relacionades amb això que estem comentant avui és les dificultats enormes que tenim a casa nostra per desenvolupar els camins que es diuen de ronda, camins del litoral, camins que van recorrent al llarg de la costa, no? A vegades més a prop de la costa, a vegades una mica més endintre, però amb aquest objectiu d'un camí públic amb vistes al mar i a l'horitzó, no? Això, les dificultats enormes que hi ha moltes vegades perquè determinats propietaris doncs neguen el dret de pas, no? I s'ha de fer molta acció a través dels tribunals, bueno, molt complexa, per aconseguir anar posant en ordre tot això. Per tant, coses que potser abans no eren gaire valorades, a data d'avui, estan agafant una importància estratègica. I és molt important, no?, tornant a la notícia d'avui, que començava el programa, no?, quan estàvem esperant per entrar, que deia la campanya de platges en marxa i també s'afegia a platges més naturals, no? És a dir...
Sí, però què vol dir més naturals? Perquè aquí a la rabassada, a la platja de la rabassada de Tarragona, el que han fet és col·locar quatre pals,
sí,
dos cordills i com replantar com unes plantetes que al primer...
Ho vaig veure, això,
que el primer temporal que hi va haver
s'ho va endur tot. Sí, però fixa't que
l'imaginari,
el primer titular, no?, és campanyes més naturals, d'acord? Per tant, malgrat, diguéssim, aquesta acció potser no ha estat molt reeixida, ja sabeu, jo vaig dir, que per conèixer bé el tema de la seminosi preventori, no?, i la rabassada i les dificultats del camí de ronda que hi havia aquí entre la mirada que es feia des de la societat civil liderada pel món ecologista i les administracions públiques, Ajuntament, Diputació, Ministeri, no?, aquestes dificultats enormes i aquesta tensió enorme que es va generar respecte al traçat del camí, el que vaig fer va ser venir a veure el camí, conèixer el lloc, no?, i vaig estar-m'hi força estona tombant i coneixent tot. I efectivament, això que tu dius sorprenia, perquè era res, una cosa acabada de fer, literal, no és que la Marina estigui en una cosa diferent, és literal, hi havia quatre plantes, potser n'hi havia 30 plantes, però vull dir, molt poques, no?, una cosa molt acabada de fer, i el que no tenia constància, com tu dius, és que ja s'hagi anat tot en orris, no?, és a dir, ja venia un primer cop d'aigua i tot se n'ha anat a fora, no?, pel que es veu.
Mm-hmm. No, ara hi torna a ser, ho van reposar, però sí, quan hi va haver un temporal aquest hivern, que n'hi ha hagut uns quants, va acabar desapareixent bastant.
Bueno, encara, evidentment, això necessita un temps de consolidar-se, no?
I el tema i l'altre ho diuen, jo crec que per la platja del Miracle, que feia molts anys que teníem allí una plataforma de formigó que no s'utilitzava per res, aquesta plataforma l'han enderrocat i on hi havia la plataforma hi ha com un descampat amb sorra, que no saben ben bé què hi faran, diuen de posar-hi food trucks, sí? Mentre decideixen exactament...
Encara no se sap, és a dir, també em sorprèn això, és a dir, em sorprèn que es prengui la iniciativa, en el cas positiva, de fer l'enderrocament...
Sí, era una demanda bastant...
Aquesta, però el que sorprèn és que malgrat hi hagi aquesta bona acció, no hi hagués clar què es tenia que fer posteriorment. Això em sorprèn un moment, perquè teòricament, si enderroques una cosa, se suposa que ja tens preparat el projecte de què ha de ser, no? És a dir, el projecte encara s'ha de generar, encara no existeix, no?, pel que dius.
Sí, tenen clar que ho volen renaturalitzar, però no saben de quina manera, jo crec... que la millor manera és treure aquell passeig que hi ha i recuperar dunes, però clar, entenc que això també és molt difícil.
Bé, penseu una cosa, amb el tema del litoral, tot el litoral català, tenim unes tensions enormes. Si anem una mica a la zona del Maresme, i a la gent que conegui una mica el Maresme s'ha fet molt famós recentment, no?, per moltes coses, però també s'ha fet molt famós el Maresme pel tema de la famosa, si no recordo malament, R1, línia Rodalies, la R1, no? Fins i tot va ser la primera de les primeres línies de tren que es va muntar, posar en marxa a Catalunya, no?, i la seva situació precària al voltant de la costa, no?, una situació precària també al voltant de la costa. La veiem quan passa la via del tren, la R4, pels túnels de... No és l'R4, no me recordo quin és, pels túnels del Garraf, no? Aquelles imatges... Dintre del túnel ja les imatges són preocupants, quan està fora del túnel les imatges del precipici eren absolutament preocupants, no? Per tant, tenim tot un conjunt d'infraestructures, no?, que històricament han penjat sobre el tema del litoral. No solament cases i urbanització, que n'hi ha un accés, sinó també hi tenim molt, vies de tren, i tenim carreteres. Per tant, la tensió que pateix la façana litoral és enorme. I, evidentment, i com tothom està dient, i com és un fet conegut, i encara sembla que algú en vulgui dubtar, les condicions climàtiques van canviant. I un dels llocs que es nota a més curt termini el canvi és amb la pujada del nivell del mar, no? Totes aquestes estratègies de treballar la façana litoral amb estratègies més toves van en la línia de ser més resilients. Aquí cal explicar una cosa que és molt important perquè ens entengui l'audiència. La línia de platja, la línia de costa, no és una línia fixa, és una línia que és dinàmica, no? Avui podem tenir la línia una mica més cap d'intramar, una mica més cap al costat de terra, i de què depèn on estigui situada la línia, no? Depèn d'un balanç de el que són els sediments que arriben, els sediments que es treuen, però no solament d'això. També depèn, per exemple, si els rius i rieres poden arribar a mar. També depèn de si tenim ports esportius, ports com el port de Tarragona, el port de Barcelona, altres ports més petits, la dinàmica dels ports, que com reté els sediments... És a dir, la línia de la costa és una cosa dinàmica, no és estàtica. I una manera de garantir aquesta estabilitat, no l'única, però una manera de garantir aquesta estabilitat, també és amb estructures més naturalitzades, no? Amb recuperació de dunes, fixació de la duna, fixació no solament de la part aèria, sinó de la part subterrània, treballar sota l'aigua, no?, amb implantació de Posidònia o altres elements. Per tant, és una cosa molt complexa que una línia de mar, una línia de costa, pugui estar fixada en un lloc. I, per tant, és una cosa, insisteixo, que és dinàmica. El que no té cap sentit, i s'ha fet moltes vegades, malauradament, és el famós dragatge, no? Abans, jo crec que ara encara es fa, malauradament, es feia venir un vaixell que dragava el sol, no?, agafava sorra i la portava, tones i tones de platja les portava per recuperar la platja de la costa. Això, evidentment, quan venia un temporal, tot aquest esforç que s'havia fet se n'anava en orris. Però no solament aquest esforç, sinó que tot el dragatge també posava en risc tota la riquesa que hi ha sota l'aigua, no? Que això és una altra dificultat que per molta gent entendre que sota l'aigua, no pels submarinistes, perquè els submarinistes i altra gent que fan, no?, pràctica sota l'aigua, ja els encanta aquest món, però encara és una minoria. La immensa majoria de la gent es queda a la part aèria, no?, i no gaudeix de tota aquesta riquesa biològica gran que hi ha sota l'aigua. I per tant li passa desapercebuda. I sota l'aigua hi ha un munt de vida, tant vegetal com animal, no? I al nostre litoral també és important tota aquesta, diguéssim, existència de biodiversitat que està sota l'aigua. Per tant, tenim, ho hem dit moltes vegades, Catalunya és un país que és molt petit, però que té una diversitat d'ambients. El nostre litoral, encara que sembli que és immens, també és molt petit. Bona part del nostre litoral el tenim àmpliament urbanitzat. I, en canvi, a les parts que encara hi som a temps de fer coses, encara ens costa tots plegats, no?, de prendre la iniciativa a fer una endreça d'aquesta façana litoral. Façana litoral, que és importantíssima fer-la, si no els agrada a algú parlar d'ecologia, parlar de biodiversitat, que pensi en com es pot defensar, no?, dels efectes de la pujada del nivell del mar, tota aquesta façana litoral. Doncs tota aquesta façana litoral, que està plena de bars, de restaurants, de cases, de blocs de pisos, etc., una de les maneres de defensar-la també és amb la renaturalització de les platges i els sistemes dunars. Per tant, invertir en ecologia també és invertir en el futur de la façana litoral. Això costa d'entendre, i encara no hem aconseguit que això sigui una màxima, no?, que inspiri les administracions en el seu conjunt. Però, afortunadament, exemples en positius en n'hi ha. El que passa és que els exemples en positiu no dominen, són la minoria, no? Encara hi ha masses exemples en negatiu.
Mm-hmm. Aquests exemples en positiu n'hi ha. Vull dir, aquí la Pineda és un exemple.
Per exemple, a Salou parles?
La Pineda, a Vilaseca, al costat
Vilaseca
de Salou.
Salou.
Sí. I Calafell, Calafell crec que també han fet alguna cosa similar, no?
El Port de Tarragona estava fent alguna cosa també per aquí o estava rotant alguna cosa, no?
A la Pineda, la zona de la Pineda.
Ah, vale, és la zona de la Pineda.
Sí. Sí, sí, Calafell crec que també han fet
efectivament
renaturalitzacions, i Altafulla fa temps que s'ho plantegen, però la cosa
Altafulla
està allí.
Altafulla tenen un problema encara, tenen l'acord dividit. No tinc la sensació de que hi hagi una opinió, no, majoritària. Potser hi ha mirades municipals que sí, a vegades hi ha mirades municipals que no, i fins i tot ara no fa gaire va sortir, si no recordo malament, per TV3 alguns veïns que deien que ostres, que quina llàstima desfer tot el passeig, no? Clar, si aquesta és la percepció, quina llàstima desfer el passeig, aquí tenim una dificultat. Però això ho podem comparar amb altres coses. A quasi tots els municipis, jo crec que no n'hi ha cap excepció, quan s'intenta fer una zona sense cotxes comercial, no? I es tanquen l'accés rodat amb aquell... Hi ha un debat ciutadà enorme, 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 de que tots els botiguers es moriran de gana, no?
Sí, ha... sí, això és heavy, i després a tothom li va millor, però sempre estem aquí amb aquest bucle.
Sí, però aquest bucle fa que la presa de decisió inicial sembla que sigui molt difícil, no s'atreveixin a fer-la, no? En canvi, un cop fet i un cop transformat, quasi ningú, diguéssim, voldria tornar a la situació anterior, no? Perquè, a banda de millorar la qualitat de vida de tothom, el comerç que està en aquestes zones també és més fort i és més resistent. I la majoria de comerç que està en aquestes zones, diguéssim, pacificades al trànsit, no? Preferentment per vianants, la majoria de comerç és comerç local, val? És teixit local, la immensa majoria. Per tant, home, també és una manera molt positiva de protegir el comerç local. Per tant, ecologia i llocs de treball, el missatge, és que no són contradictoris. L'ecologia pot portar llocs de treball, porta llocs de treball i porta llocs de treball també de més valor afegit. Fer les coses malament i empastifar-ho tot, al final què passa? Que allò absolutament ningú li agrada anar a aquests llocs. I per tant acaben sent llocs de menys valor, de menys interès, i per tant també des d'un punt de vista laboral en condicions més precàries. Per tant, ecologia, medi ambient i economia van de bracet, i van de bracet en positiu, i el fet d'anar en positiu fa que la qualitat dels llocs de treball també sigui millor. Aquestes coses, malauradament, que hi ha alguna, potser alguna gent de la nostra audiència que les entén, també són minoritàries, eh? Perquè la majoria de vegades, en cada data d'avui, a masses llocs, és que, diguéssim, l'ecologia ens treu el pa de cada dia, no? I això no és veritat.
Sí, però és molt complicat, eh? És molt complicat.
És molt complicat d'explicar.
És com el turisme ens dona més riquesa.
No, això és mentida. El turisme ben fet, no? Les coses ben fetes es poden donar riquesa. Això és com, ja que estem comparant coses d'economia, no? L'altre dia sortia una notícia, si no recordo malament, perquè jo agafo notícies de tot arreu una mica, i hi havia una notícia, em sembla, que les Terres de l'Ebre, sembla que era d'Escó, no vull equivocar-me ara, i l'alcalde d'Escó, si no recordo malament, si no ja em corregiran, deia que, home, potser seria convenient allargar la vida de les centrals nuclears. I jo pensava, ostres, doncs aquest municipi viu de la central nuclear, no? Uh-huh. Però no es donen compte que hi ha una cosa que és l'impost de transició nuclear, que està subministrant a tots els municipis que tenen i la seva influència unes quantitats importants de diners, molts d'euros, perquè canvien d'economia. Per tant, encara hem de continuar amb el llenguatge i amb les formes de que, hòstia, si tanquem la central nuclear perdrem llocs de treball, però si hi ha una estratègia molt potent en marxa justament per transformar l'economia d'aquests llocs. Per tant, sembla moltes vegades que no es vulgui entendre o no es vulgui veure l'oportunitat immensa que representa fer un canvi. Si el canvi el fas de manera voluntària, sempre és més positiu. I si el canvi l'has de fer forçat, malament. Però és que si l'has de fer forçat i tard, llavors és un desastre. Perquè llavors no hi ha temps de res, no? I per tant, o t'anticipes a les coses, o si vas tard, els problemes són enormes. Si nosaltres no ens anticipem als problemes que ja tenim al davant i no prenem decisions valentes, d'aquí uns anys la magnitud de la tragèdia serà tan gran que el cost econòmic serà immens. No actuar no ajuda, diguéssim, a millorar les coses. I si es va tard, cada vegada és més car. ostres, doncs això no és que ho digui jo, això hi ha milers, diguéssim, d'opinions al respecte de la necessitat d'anticipar-se al canvi, no? És com amb el tema energètic o d'aigua. És a dir, si no fem bones polítiques d'aigua i no fem bones polítiques energètiques, que són costoses i que necessiten molt de temps per posar-se en marxa, com més això es vagi fent a poc, més dificultats futures hi hauran. I a vegades, no sé, hi ha la mirada al curt termini. Aquí tot el que estem parlant són mirades de llarg recorregut i de llarg termini, no? Que són les que fan que les coses canviïn. Una mica, i tornant al tema que ens ocupava avui de la conservació del litoral català, no? Ja fa molts anys una famosa iniciativa que es va aprovar al Parlament de posar en marxa, copiant el model francès de conservació del litoral, una estratègia semblant a Catalunya, i el més calent a l'Aigüera, no? Encara no s'ha posat en marxa. Encara que no és ben bé el mateix, l'Agència Famosa de la Natura encara no s'ha posat en marxa. És a dir, hi ha molts instruments que han d'ajudar a fer aquests canvis que encara estan, diguéssim, allà al congelador, no? Potser és l'hora de que surtin del congelador i potser és l'hora que se'ls hi tregui la pols, en sentit figurat, i es posin sobre la taula i es comenci a treballar de debò. Perquè no fer-ho, i cada dia que es perd és una oportunitat, i cada dia que passa és més difícil, no fer-ho i no fer-ho de forma decidida no ens soluciona res. Al contrari, cada vegada estem més a prop del precipici. I el precipici, potser fa uns anys ja veiem lluny, però és que ara ja la distància al precipici és molt petita.
Aquesta distància al precipici, però jo crec que encara tardarà, perquè, com deies tu, hi ha molts projectes en un calaixet, especialment si parlem d'energia, i que costa molt treure'ls i la pols.
Sí, sí, efectivament. Però bé, les coses són tossudes, la realitat és tossuda, els problemes són coneguts, les solucions, encara que no siguin totes perfectes, són possibles anar-les implementant de manera pausada, no? Però si no es pren una iniciativa valenta, potenta, i es fa amb una complicitat enorme de tothom, i quan diem de complicitat enorme vol dir complicitat de les entitats, tant socials com ecologistes, com també del món de l'empresa, del món de l'agricultura, del món de la ramaderia, del món de la pesca, del món del turisme, del món del treball en general, de les administracions local, catalana, l'espanyola, l'europea. Si no es fa un esforç immens, que s'ha de fer, el futur que tindrem serà cada vegada més difícil. I potser, per la gent que ja té una edat, això potser se li fot una mica, que no hauria de ser així, però per la gent que, diguéssim, és més jove, se li deixarà, diguéssim, una herència molt enverinada si no es posen les coses i es comencen a posar les coses, a fer-les d'una manera diferent. Això ho hem explicat moltes vegades. Jo sempre, quan parlo de sostenibilitat, parlo d'un... faig servir un conte, un resum d'un conte, d'un argentí, Jorge Buchanan, si no recordo malament, en un llibre, que fa un símil per parlar de sostenibilitat i ho explica d'una manera molt senzilla. No ho explica ben bé així, faig un resum molt resumit del conte aquest. I el resum és, que no sé, jo crec que l'he explicat alguna vegada, però avui és molt adequat, una altra vegada, explicar-lo. Diu, es troba una persona jove, molt jove, que té 7, 8 anys, 9, 10, al mig del desert, troba, estan per allà, i troba una persona molt gran, que té 95 anys, allà en un oasis que està plantant dàtils, no? I a la persona jove primer li fa una mica una rialla dient-li, hosti, fotent-se'n una mica, com aquell, una rialla d'aquestes, d'enfotre-se'n una mica, de la feina que està fent aquella persona de 95 anys plantant dàtils, no? Uh-huh. I li diu, ostres, però ja saps que tu, el jove amb el gran, li diu, ostres, ja saps que això que tu estàs plantant no ho veuràs, diguéssim, no colliràs mai els fruits? I el gran li diu, no, és que això ho estic fent per tu, no? Per tant, diguéssim, la sostenibilitat és això, és a dir, és la mirada entre generacions, i les generacions actuals fan feina perquè les generacions futures part de la feina se la trobin feta.
Però això costa molt d'entendre.
Costa molt d'entendre.
Però
costa...
ja no només per la gent del dia a dia, sinó fins i tot per la política en general, encara és més difícil.
Bueno, la política en general, jo crec que això els hi peta el cap quan els expliques això. Vale? Perquè vol dir que han de fer accions no pensant que demà hi ha eleccions, sinó accions pensant-les a 10, a 15, a 20, a 30 anys, no? Hi ha moltes coses que si no ho fas amb llarga mirada no són possibles de fer, perquè l'esforç econòmic que comporta és immens. Transformar el litoral català i fer tot el que fa falta no és una cosa que es faci en un any, en 6 mesos, en 2, en 3, això requereix un mínim de 30-40 anys. Però si no es posa el rellotge en marxa mai, el canvi no és possible. Per tant, aquesta mirada de llarg recorregut i aquesta solidaritat entre, diguéssim, generacions és imprescindible perquè la gent, fins i tot encara no ha nascut, es trobi, no?, un món millor, perquè si no es fan aquestes accions, la motxilla cada vegada que es deixa a la gent que no hi és més gran, no? I això és un problema immens.
Costarà també tot això, més que res, però aquesta renovació que deies del litoral és necessària bàsicament perquè ja veiem que els temporals són més accentuats i com queden els nostres litorals.
L'altre dia jo ho deia, dic, bueno, potser una part positiva dels temporals, que potser n'haurien de vindre uns quants més i més durs, no? Perquè potser és l'única manera de que ens espavilem. El problema és quin és? Que llavors apareix una altra mirada, que és la mirada, diguéssim, més tecnòcrata, per dir-ho d'alguna manera, que comencen a parlar encara de mirades dures. És a dir, vinga, anem a posar formigó dur, anem a posar escullera dura. I encara els costa d'entendre a molta gent que una escullera dura amb un temporal és més vulnerable que una escullera tova, que és més adaptable al temporal, d'acord? Una cosa massa rígida sol ser pitjor solució. És allò, si parlem en relacions personals, una persona que és molt rígida, molt rígida, molt rígida, tindrà moltes dificultats en les seves relacions personals. Una persona que té més capacitat, diguéssim, d'entendre altres posicions, segurament sabrà generar més aliances.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Una setmana més. Ens veiem d'aquí 2 setmanes, el que serà l'últim programa.
Exacte. I ja farem la traca final ben feta abans per tancar-la.
Moltes gràcies, Antoni Ferran. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Way. I want for
xarxa.
Sí, aquest